Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, ben trobats a la cadena COPE, Herrera COPE Catalunya i Andorra, i deixeu-me que avui dediqui aquest programa a totes les dones que ara mateix ens estan escoltant i aquelles que per qualsevol cosa avui no poden posar a la ràdio, doncs també dedicar-los i felicitar-les perquè avui és un dia important per nosaltres, per totes les dones, les que treballen fora de casa i les que treballen dintre de casa, que són i moltes. Encara hi ha moltes coses a canviar. Avui en parlarem en aquest programa de coses relacionades amb les dones, com per exemple, sabíeu que les dones som les més afectades pels brots de Covid a la feina durant l'any 2020 a Barcelona? Això és dades d'un estudi que ha fet, doncs, òbviament, una entitat que en sap i molt, que és l'Agència de Salut Pública de Barcelona. En parlarem amb l'Emma Cortés, que és la cap de Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Ahir parlàvem de la llum. Doncs atenció, perquè a banda de la llum, més enllà de la llum, també s'enfilen de valent els preus dels carburants. Algunes benzineres fregaven aquest diumenge els 2 euros al litre. I la tendència, segons els experts, va clarament a l'alça. Basen els seus pronòstics a la situació generada per altres conflictes bèl·lics amb potències petrolíferes, com la guerra de l'Iraq. Avui en pararem amb en Jordi Perdiguero, que és expert en carburants del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això serà en la primera hora de programa a Herrera COPE, Catalunya i Andorra. Però abans de tot, rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el Jorge Martínez a les vies de so, i com sempre ben acompanyada, perquè aquesta orquestra, a banda de directora musical, en té els músics, com és el Carles Osada, cap d'informatius. Bona tarda, Carles.
Què tal? Sempre amb la teva batuta,
Sota la meva batuta. Així m'agrada. I també tenim el senyor Gil, que ja ha començat a fer estalvi de llum, perquè veig que està vostè quasi bé a les fosques.
Llegó la secció de percussió. Bon dia, companys.
No el perres, si ho veus, el Gil.
Per cert, no us perdeu l'entrevista ara que estan
parlant... Quítate d'ahí que me mancho.
...amb el senyor Gil. Ahir, l'entrevista a Iñaki Urdangarín va ser una entrevista tensa, que el Juanma Castaño va haver de tallar més d'hora que del que havíem pensat, perquè va veure que la situació... Doncs era...
No anava pas bé, eh?
No anava pas bé.
No,
anava
no
pas
és
bé,
que el va apretar, Juanma, el va apretar...
Però a Juanma ja ho va dir, eh?
I el que deia aquest matí a Herrera el Juanma, ayer Urdangarín perdió una oportunitat de volver a ser un plebeyo, d'explicar-se bé i de...
A més, és que ahir tot just li deia... Bueno, deia a Juanma Castaño que la conversa prèvia que va tenir amb Urdangarín ja li va dir que com a periodista ell pot parlar de futbol, d'esports, però ha de parlar de l'actualitat. Un periodista ha de fer preguntes. Una cosa és que tu després responguis o no, però era obvi que la hi havia de preguntar.
Clar.
Mm-hmm. Però, bueno, convidem a la gent que a través de Copeponés poden recuperar aquesta entrevista amb Iñaki Urdangarín. Mm-hmm. Senyor Losada, què diu el temps?
Uf, el temps. Doncs mira, diu pràcticament el mateix que ahir, que estem en una setmana de temps molt variable. Avui, per exemple, aquest matí de dimarts, predomini de cel tapat a pràcticament tota Catalunya. A la tarda, aquests núvols deixaran pas a pluges, també a qualsevol punt, excepte les comarques de Girona, on el sol, tant a última hora d'aquest matí, a partir del migdia com a la tarda, és el protagonista d'aquest dimarts. Seguim amb ambient d'hivern arreu i temperatures estancades. Ara mateix, 14 graus a Girona, 13 a Barcelona, 12 a Tarragona, 11 a Lleida i 6 a Andorra la Vella.
I el trànsit i el transport públic.
Mira, el transport públic ha afectat sobretot autobusos a les ciutats, a les quatre capitals catalanes, però sobretot a Barcelona, perquè hi ha les manifestacions del 8 de març, festivitat de la Dia Internacional de la Dona, i hores d'ara hi ha manifestacions al centre de Barcelona. Per tant, si heu d'agafar algun autobús o heu d'anar en cotxe al centre de Barcelona, doncs eviteu-ho, agafeu el metro, aneu a peu, en bicicleta, com vulgueu, perquè amb l'autobús ho teniu complicat per aquestes manifestacions. Això, el transport públic i la xarxa viària, fluïdesa arreu de les carreteres, no hi ha problemes, i el metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, doncs aquest matí no hem de destacar cap incidència, no hi ha retards.
Molt bé, senyor Rosada, ja és un èxit, toquem fusta. I en quant a la informació, què està passant aquest dimarts 8 de març?
Doncs passa moltíssimes coses, és un dia marcat per aquest 8M, Dia de la Dona Internacional, Dia Internacional de la Dona, abans es deia Dia Internacional de la Dona Treballadora, però ara ja les dones i els homes, doncs, per sort, podem treballar sense cap tipus de traves. És també un bon moment aquest 8 de març per recordar doncs, un aspecte important, lamentable i greu, com són les agressions sexuals a dones que no paren de créixer. Pues sí. Segons l'Hospital Clínic, un dels centres de referència a Catalunya i a la resta d'Espanya, les violacions en què intervé més d'un agressor s'han incrementat, al igual que les comeses sota la submissió química de la víctima. Ojo, que això és un tema molt greu, això de la submissió química, és habitual
sí.
situació que te'n vas a un bar de copes o te'n vas a una discoteca,
et gires,
tens el teu refresc o el que sigui, et gires un moment i algun desalmat t'ha cardat a dins doncs, qualsevol producte químic que et pot portar doncs, a l'estar indefensa totalment i estar en mans d'unes persones que poden fer de tot i més. Doncs ull amb aquest tipus d'agressions que s'estan incrementant molt i molt. També destaquen des del Clínic dones que van ser agredides per la seva parella o exparella. I dos dades més. A la meitat dels casos, els agressors eren coneguts de les víctimes i quasi bé un 50% de les agredides durant l'any passat, l'any 21, van ser noies entre 16 o 25 anys. Aquest serà un dels aspectes importants de l'informatiu migdia d'avui i algunes altres derivades d'aquest vuit tema. Per exemple, que el nombre de dones que malviuen al carrer és significativament inferior al d'homes, però això provoca també que moltes vegades aquest drama passi molt desapercebut i que aquesta misèria doncs, quedi invisibilitzada. Es calcula que del miler de persones que dormen als carrers de Barcelona cada dia, unes 80 persones són dones. Escoltarem dos casos amb els que hem pogut parlar aquest matí de dues dones que fa temps, malviuen pels carrers de la capital catalana.
Doncs avui especialment pararem molta atenció a tot el que ens ha d'explicar Carles Lozada
doncs sí.
amb el teu equip, així que després d'aquí una estona en tornarem a parlar.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A l'una més.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu-siau. Senyor Gil, fèiem referència... Mànim. A l'entrevista de Juanma Castaño, a Tiempo de Juego, d'Iñaki Urdangarín, no va ser el que s'esperava, no?
No, mira, clar, és que potser aquesta afirmació queda una mica corporativista, però jo crec que en aquest ofici, en aquesta feina en la que estem, hem de partir de la base de que no hi ha preguntes inadequades.
El que pregunta no ofende.
Preguntar no és ofender. No sé, no estic dins del cap d'Iñaki Urdangarín, quin... escenari mental havia previsualitzat ell de l'entrevista a l'hora de donar l'okay a una entrevista, però, evidentment...
La seva primera entrevista.
La seva primera entrevista després de molt i molt de temps de silenci. Aviam, això no treu de felicitar el Juan Antonio Alcalá, que és l'alma mater
sí, sí.
que ahir l'Iñaki Urdangarín passés pels micròfons del Partidazo. A partir d'aquí va sortir el que va sortir, va passar el que va passar. Qui no l'hagi sentit, doncs aquí estan tenen a disposició els podcasts, que ara és molt fàcil repescar el tema. I insisteixo, no sé ben bé què havia previsualitzat Iñaki Urdangarín d'aquesta entrevista, perquè si t'asseus davant d'un micròfon, doncs evidentment quedes exposat a que et preguntin moltes coses.
Ara,
fins i tot aquelles que no vols que et preguntin.
Parlar de les pràctiques del Barça, òbviament, això s'acaba en dos minuts.
I parlar del món de l'esport s'acaba en cinc.
Correcte.
Després queda... Que això no treu la trajectòria d'una persona que es vol reinventar, entre cometes, que vol doncs, passar
que
pàgina
dret,
i tirar
sí.
cap endavant...
Ja ha complit.
Que ha complit la seva pena, el seu càstig, i que, evidentment, té aquesta obligació de reinventar-se i que, a més, té on agafar-se i on recolzar-se per reinventar-se. No? Aquest curs de coaching que està fent, la figura del seu fill... Sempre hi ha arguments per tirar i per mirar cap endavant, però també ets una mica... la motxilla que arrossegues, i en aquest sentit, doncs, no sé, insisteixo, vull dir, si tu t'asseus davant d'un micròfon, doncs quedes obert a que part del ventall de preguntes doncs vagi en una determinada direcció, però bueno, ja està. No...
Ja ha passat.
Ja està, ja ha passat. Escolti, ja ha passat, ja ha passat.
I què és el que ha de passar?
Què és el que ha de passar? Doncs miri, ha de passar un fitxatge del Barça que estava al 90% Christensen, aquest central del Chelsea. Joan Laporta, que va passar ahir per Barça TV per fer balanç de l'any, aquest primer any de presidència en el seu retorn a la presidència del Futbol Club Barcelona. Enfoquem cap al Galatasaray, ho farem de la mà de protagonista, que està a la Lliga Turca. Per cert, ara que diem de Laporta, va tenir un moment de gràcia quan li van preguntar per les últimes manifestacions de Ronald Koeman, Okay. I va dir, bueno, a veure, Ronald Koeman, bueno, sí, Wembley i tal, ja se li passarà. Si està empipat, ja se li passarà. Així va salvar Joan Laporta aquesta pregunta sobre Ronald Koeman. A l'Espanyol serà protagonista Fernando Calero, el central titular contra el Getafe, passa avui per roda de premsa, i tenim al Barça femení una renovació com és la de Mapi León. Ja faig spoiler de les preguntes del dia, la blaugrana i la blanquiblava, al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana. Què és més important o més capdalt en el ressorgiment o en la recuperació del primer equip del Futbol Club Barcelona? El treball de Xavi o els fitxatges? En clau blanquiblava preguntem qui ha de jugar dissabte al Levante, camp del Levante, acompanyant a Leandro Cabrera a la defensa. Si ha de tornar a repetir Calero de titular o ha de jugar Sergi Gómez, que era qui venia jugant últimament en aquesta demarcació. Ah, i tranquils, eh? Mbappé ha viatjat amb el Paris Saint-Germain. Aquesta trepitjada, doncs, escolti, no res, demà jugarà contra el Madrid a la Champions.
Senyor Gil, gràcies. Després més coses.
Després més.
Que vagi molt bé. 12:15, això és Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. I d'aquí moment en pararem de les dones. Avui és el Dia Internacional. I pararem de què hem estat les dones les més afectades pels brots de Covid, sobretot a la feina. Això serà d'aquí un moment, però tenim bons consells per tu i per tu.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
Ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Comienza el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 28, 29, 30 y 31 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson. El Barça es posa el xip d'Europa i vol fer camí amb nosaltres cap a la final de Sevilla.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça Galatasaray.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Se atreverá Putin a entrar en un país de la OTAN? ¿Pensabas que íbamos a llegar hasta aquí?
En las últimas 2-3 semanas sí que me parecía...
¿Cómo ha sido el día de hoy?
Hoy me despertó el ruido a eso de las 5:30, un ruido de las explosiones muy extrañas.
Lo que dependemos en España de los cereales para agricultores, para ganaderos.
Hay muchos países del norte de Europa que se surten del maíz que se produce también en Rusia. Por tanto,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Hoy hablamos hablamos con Alicia Serrate, ya la conocéis, trabajadora social de Institució Ibars, y hoy vamos a hablar de algo importante, de hábitos en personas mayores. Alicia Serrate, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Para aquellos que todavía no os conozcan, ¿qué es lo que podéis ofrecer desde Institución Ibars?
Pues Institución Ibars somos una entidad social que proporciona un servicio de atención domiciliaria completo integral, principalmente a adultos mayores y personas dependientes. Somos una entidad pionera en este sector, llevamos más de 10 años y contamos con un equipo multidisciplinar pues, para ofrecer asesoramiento integral, servicio, apoyo, acompañamiento tanto a nuestros usuarios como a sus familias.
Muy bien. Vamos a hablar del sueño en las personas mayores. ¿Cómo cambia ese sueño?
Bueno, a medida que nos hacemos mayores nos resulta cada vez más difícil dormir seguido, ¿no? Un sueño profundo, ¿sí?, y duradero. Entonces el origen se debe a que con la edad producimos menos cantidad de una hormona que se llama melatonina, que es la encargada de regular los ritmos biológicos, que los llamamos los ritmos circadianos.
Por eso te iba a preguntar que qué son y cómo afectan a esos ritmos biológicos en el sueño.
Consisten en una serie de variaciones físicas y mentales que se repiten de manera cíclica cada 24 horas, salvo desajustes. Y regulan los ciclos del sueño, la vigilia, el apetito, los niveles de concentración, metabolismo, entre otros. La presencia de luz hace que nuestro cuerpo sepa a través de las ondas de longitud, sí, ¿no?, que es de día. Y la noche, cuando hay una falta de luz, pues liberamos una melatonina que es la que nos prepara para el sueño. Esto es un ciclo, parte del ciclo biológico.
Por eso las personas mayores duermen menos por la noche.
Porque de manera natural el descenso de la producción de la hormona hace que el sueño sea menos profundo, que se presenten despertares a lo largo de la noche y a veces se consiga volver a conciliar el sueño o a veces no. Entonces, hay quien logra compensar la falta del sueño nocturno pues con la siesta, con cabezadas. Pero bueno, también es nocivo no compensar este sueño nocturno, pues porque desarrollan los desajustes tanto en el apetito como en otros. Y si eres, bueno, si eres cuidador, es importante que estos ciclos biológicos vayan a la par con la persona con la que se cuida, ¿no? Pues para mantener una buena salud del cuidador, ¿no? También.
Vamos a dar consejos para una buena higiene del sueño en personas mayores, Alicia.
Pues, a ver, la mejor manera de ayudar a nuestros mayores a descansar, unos pequeños consejos son, pues, por ejemplo, si la persona mayor no ha dormido muy bien, es mejor que se levante y haga una vida normal, ¿no? Que no cambie el ciclo del sueño, salvo que se encuentre convaleciente. Respetar un horario de comidas, actividades, para enviar señales al cerebro de cuál es el horario real. Hacer gimnasia de mantenimiento ayuda a dormir mejor. Suprimir el consumo de estimulantes, pues café a partir de la media tarde.
Sí.
Bueno, si aún habiendo una higiene del sueño adecuada, la persona descansa, pues siempre consultar con un médico.
Te voy a hacer dos preguntas en una porque te voy a hablar de la falta de apetito en adultos mayores. ¿Por qué se produce y qué se puede hacer frente a esta falta de apetito?
Bueno, es un problema frecuente a partir de los 50-60 años y es muy común entre... Es frecuente y común entre la población octogenaria. Hablamos de pérdida parcial del apetito, pues cuando alcanza un grado en el que la salud de la persona termina por resentirse, se llama hiporexia, y el metabolismo tiende a hacerse más lento a medida que envejecemos. Es algo normal. La pérdida de apetito en ancianos puede ser debido a varios factores biológicos, pues como síntoma de una enfermedad. Puede ser debido también a factores psicológicos, ¿no? Que muchas lo vemos en muchas ocasiones por la falta de ganas de cocinar, porque viven solos. Bueno, esto puede conducir a una desnutrición.
La falta de higiene personal en las personas mayores también existe, también cambia. ¿Qué aspectos son más importantes de la higiene en ancianos?
Bueno, mantener unos hábitos de higiene regulares es esencial para la prevención de infecciones y algunas enfermedades. Además, favorece un estilo de vida saludable que ayuda a potenciar el bienestar. Las personas mayores suelen tener un sistema inmunitario debilitado, pues debido al proceso propio del envejecimiento. Es por ello que hay que cuidar especialmente la higiene durante esta etapa. Es fundamental pues para prevenir infecciones, problemas dérmicos. También es esencial para mejorar la autoestima. Pues una apariencia sea de cuidada, pues lograremos un impulso positivo en su estado de ánimo.
Está clarísimo. Y desde la atención domiciliaria, ¿cómo se puede ayudar, Alicia?
Bueno, en muchas ocasiones disponer de la ayuda de una cuidadora de personas mayores resulta esencial para poder llevar a cabo tareas de mantener hábitos de cuidado a nuestras personas mayores, bien para ayudarlos en sus rutinas diarias, alimentación, higiene personal, higiene del domicilio, y en IVAS contamos con cuidadores profesionales y con experiencia en realizar este tipo de funciones, porque sabemos que lo importante es que nuestros mayores reciban la mejor atención y los mejores cuidados.
Que son lo más importante, esos cuidados. Pues Alicia Serrate, trabajadora social de Institución IVARS, si te parece bien, vamos a dar esa información a través de internet, por si alguien quiere más, www.institucioibars.com o el número de teléfono 932710179. Repito, 932710179, porque los mayores son importantes. Alicia Serrate, trabajadora, como decíamos, de social de esta institución IVARS, gracias. Muchas y enhorabuena gracias. Por el trabajo que realizáis.
Muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Yo lo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. Desde abril. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda de mí.
La pandèmia ha tingut un gran impacte en l'àmbit del treball de les dones a Barcelona i podem dir arreu del món, tant en la evidència i la incidència de la Covid-19 com en la càrrega de treball. De fet, els brots han afectat especialment activitats econòmiques molt feminitzades, com la sanitat o els serveis socials, que concentren aquest 75% dels brots amb afectació laboral. Aquestes són dades de l'informe anual sobre condicions d'ocupació i salut que realitza l'Agència de Salut Pública de Barcelona. I avui tenim a bé a parlar amb l'Emma Cortés, que és cap del Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Senyora Cortés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia a totes.
A més de la ciutat de Barcelona, jo feia extrapolable això també arreu del planeta, perquè malauradament les dones ho hem patit força, però aquí representem el 60% dels casos de Covid-19, de persones que van treballar presencialment el 2020.
Efectivament. Aquestes dades són de, com bé deies, del 2020, i es refereixen a aquelles persones que estaven treballant presencialment i que es van en període infectiu estaven treballant. Aleshores, nosaltres aquestes persones les tenim perquè teníem una activitat adreçada doncs, al control de la pandèmia dins dels centres sanitaris, i de totes aquestes persones a la ciutat, un 60% eren dones les afectades.
En aquest sentit, la major part de les persones a qui s'ha reconegut la causa laboral de la infecció per Covid-19 són les que treballaven en la cura de persones en les activitats sanitàries.
Sí, això és un tema bastant rellevant i que té també una lectura molt de, precisament de gènere, no? Perquè per reconèixer la causa laboral, les persones que estaven, les professionals, no? Que estaven treballant, i per tant que vol dir que té una sèrie de connotacions des del punt de vista de compensacions i de registre, doncs es va fer un reial decret que en reconeixia només a una part de les persones treballadores, d'acord? I que eren bàsicament de l'àmbit sanitari i sociosanitari, però aquelles persones que estaven treballant en establiments sanitaris i sociosanitaris. Això vol dir que s'ha reconegut aquest motiu, aquesta causa laboral, o sigui que la causa d'haver-se infectat per la Covid estava en el lloc de treball, només una part petita d'aquestes persones, que són tot el col·lectiu sanitari, que això està molt bé, no? Persones sanitàries que treballen amb persones infectades, però en canvi s'han quedat fora d'aquest reconeixement aquelles persones, aquelles professionals que treballaven també amb la cura de persones, però que estaven treballant en residències o en centres residencials, i encara més, aquelles persones que també treballen amb la cura d'altres persones, doncs ho fan a l'àmbit domiciliari, o sigui, persones que treballen professionalment en l'atenció domiciliària. Uh-huh. Clar, això és rellevant perquè vol dir que bàsicament aquest col·lectiu és de dones. Això tenim xifres molt elevades de dones, i per tant aquesta causa professional i les compensacions que això pot determinar, doncs només s'han reconegut a una part de la població, una part d'aquestes dones que es van infectar a la seva feina.
És al·lucinant això, eh?
Sí, és molt rellevant i ens dona idees també per cara a properes situacions similars, no? Perquè justament són col·lectius, a més, des del punt de vista laboral, doncs bastant en situacions, diguem, de baixa qualitat de la feina, no? En situacions bastant precàries, i per tant, bueno, aquest reconeixement també té, és important, no? És important també en altres coses, però també econòmicament.
Exactament, perquè les hores de treball remunerat, el 27,2% de les dones van reduir les hores de treball respecte a un 12,7% dels homes, cosa que podria estar relacionat amb l'increment d'expedients també de regulació d'ocupació per disminució de la jornada.
Exacte. Nosaltres precisament ressaltàvem aquest tema de l'afectació de les dones, no? Perquè l'afectació està en diferents nivells, però un d'ells també són les condicions laborals. I aleshores, si bé és veritat que la pandèmia, clar, més que la pandèmia, les mesures que es van prendre durant la pandèmia pel control, no? Perquè van ser mesures molt fortes, sobretot en l'època del confinament, doncs van afectar també els homes, perquè l'atur, per exemple, no? D'empreses que han tancat, doncs en realitat ha afectat més amb ells. Però amb les dones també s'han vist molt involucrades per temes en regulacions d'ERTOs, no? Per exemple, en regulacions de l'ocupació, i hi ha una modalitat que és aquesta de la reducció de jornada, no? I aleshores creiem que aquesta reducció d'hores de treball podria venir per aquí. El que hem vist, o sigui, i això està basat en dades d'una enquesta d'usos del temps que ha fet el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat,
sí, és cert,
és que les persones que estaven treballant durant el confinament, saps, aquella la fase més dura, això va ser el maig del 2020, doncs en els homes les hores de treball van canviar poc, els que estaven treballant, En canvi, les dones o van augmentar més, i això creiem que és tot aquest sector, no?, del sanitari, sociosanitari, tots els serveis essencials es van veure molt pressionats, i d'altra banda, però, també van reduir més les jornades que els homes. I això, ens ho explicarem per aquesta via, no? Okay. Tots aquests ERTOs, aquests procediments de reducció de jornada i també diguem, el conseqüent efecte que té econòmic, no?
Uh-huh. Imma, entre les dades del 2020, destaco també que es van reduir les lesions per accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball. Això és així, imagino, perquè menys persones van estar exposades a riscos laborals, però, tot i això, hem de parlar dels trastorns mentals de tipus ansiós i depressiu que hi han i que habitualment són més freqüents a les dones, no? Són la que menys ha disminuït.
Sí, de tots els indicadors que nosaltres fem servir, les dades, la informació sobre problemes de salut que estan relacionats amb el treball, recollim això, els accidents de treball, les malalties professionals i les malalties relacionades amb el treball, tot això ha disminuït, lògicament, com bé deies, no? Perquè, clar, hi havia més persones a l'atur, altres persones teletreballant o amb procediments, doncs, de regulació d'ocupació, i, per tant, el risc laboral per tenir totes aquestes malalties, doncs, era menor. Això és lògic, ja ho esperàvem. Però el que hem vist és que les que més s'han reduït són les malalties relacionades amb el treball, que són que les notifiquen els centres d'atenció primària. Nosaltres tenim aquí a l'agència, doncs, un sistema, no?, d'atenció primària, els metges i metgesses, quan tenen una persona que té un problema de salut i sospiten que està relacionat amb la feina, doncs ens deriven a la unitat de salut laboral d'aquí de l'agència, nosaltres estudiem aquests casos i els registrem. Clar, què ha passat aquest any? Doncs que, primer, que les persones treballaven menys, diguem, no?, estaven menys exposades als riscos laborals, però d'altra banda, els centres d'atenció primària, doncs clar, estaven absolutament dedicats a la Covid i, per tant, també doncs notificaven menys casos. I per això creiem que ha disminuït tant. Però tot i així, sí, ara ha disminuït, doncs els que són més freqüents a tots els casos que es notifiquen són trastorns de tipus mental, trastorns ansiosos, trastorns depressius, no? Que això ja venim observant des de fa molts anys. És aquest sistema fa molts anys que funciona i sempre entre el 60-70% de casos que vénen de l'atenció primària es refereixen a aquest tipus de trastorns. I el patró és sempre pràcticament el mateix, amb petites oscil·lacions, però més freqüent en les dones que no pas en els homes. I aquest any, el 2020, també ha sigut així. O sigui, aquests trastorns, a més, de tipus ansiós i depressiu, són els que menys han disminuït. I continuant amb aquest patró, no? Aquest patró, doncs, molt manifest en tots els anys, també, de major afectació de les dones.
Hi ha tantes coses a canviar, Imma, veritat, encara estem estem en ple segle XXI i a vegades hi ha coses que són incomprensibles però que estan passant, i per això dies com aquest i la resta dels dies de l'any, dels 365 dies, hem de continuar treballant perquè canviïn moltes coses,
Efectivament, sí, i en molts àmbits, Tenim molta feina per fer i tornar una miqueta a aquest tema que ens ocupa, doncs el que és la feina, no? El treball és justament un dels àmbits en què més feina, crec que tenim molta feina per endavant. I per fer, no?, per disminuir les desigualtats, en aquest cas entre homes i dones, però en parlaríem també d'altres temes, perquè també en relació a altres condicions laborals també són importants, però és molt rellevant el tema del treball, tant el treball remunerat, però també el treball a casa, el treball no remunerat, el treball de domèstic, no?, les feines que es fem a casa per comprar, cuinar, etc., i les feines de cura a altres persones, no?, de criatures, de persones grans, de persones malaltes, etc. Clar, se'ns ocupa molta part del temps nostre, no?, de les dones, i que són les que més s'hi dediquen, aquest treball domèstic, i això té un impacte en la salut física i en la salut mental.
Evidentment, s'han de canviar moltes coses, treball, conciliació familiar, equiparar sous, podríem estar parlant molta estona, però t'agraeixo moltíssim, Imma Cortés, cap de Servei de Salut i Treball de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que avui hagis estat amb nosaltres per parlar sobre aquest estudi de que les dones han estat les més afectades per brots de Covid a la feina durant l'any 2020 a Barcelona. Imma, que acabis de passar un bon dia de la dona i a continuar lluitant i treballant, que és el que hem de fer. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Que vagi bé.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Filetes primera A de añojo, solo 11,95 euros el kilo.
Y además, por compras superiores a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:51, això és Herrera COPE Catalunya i Andorra. El conflicte d'Ucrania continua disparant el preu de l'energia. Més enllà de la llum, de la qual en vam parlar ahir, també s'enfilen de valent els preus dels carburants. Algunes benzineres fregaven aquest passat diumenge els 2 euros al litre i la tendència, segons els experts, va clarament a l'alça. Basen el pronòstic a la situació generada per d'altres conflictes bèl·lics amb potències petrolíferes, com per exemple la guerra de l'Iraq. Avui és un plaer tenir en Jordi Perdiguero, que és professor i expert en carburants del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Perdiguero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolti'm, fins quan podríem pujar els carburants?
Clar, això és, en realitat és molt difícil de preveure perquè, clar, dependrà molt de com evoluciona el preu del petroli, però, com molt ben deia, si comparem amb el que va passar a la invasió d'Iraq el 2008, encara tenim marge perquè continuï pujant el preu del petroli. Avui està a 130 dòlars aproximadament al barril, que són 120 euros, i a la invasió d'Iraq el 2008 va arribar a 145 dòlars, per tant, 130 i alguna cosa, 135 euros. Per tant, encara tenim capacitat de pujada I clar, això dependrà molt de quina sigui la durada del conflicte i de quina sigui la reacció dels països productors, no? Si tenim un increment de la producció per part dels països de l'OPEP i una reducció de reserves per part dels Estats Units que incrementi l'oferta de petroli, això pot apaivagar una mica els preus del mercat internacional, però si la cosa es fa llarga i, a més, no hi ha un increment de producció, podem arribar a superar aquests 145 dòlars.
De totes maneres, professor, serà difícil que s'acabés arribant als 2,5 euros o als 3 euros al litre de benzina?
És complicat, perquè hem de pensar que del preu que paguem, més de la meitat, aproximadament la meitat una mica més, són impostos. De l'altra meitat, una part és el petroli, òbviament, no? Que és l'input principal, però després hi ha uns altres costos que no haurien per què pujar tant, no? La mà d'obra, l'electricitat, altres components, no? Per tant, arribar a 2,5 hauria de pujar molt, molt, el preu del petroli. Yeah. Però que ens situem, si la cosa continua així, el preu del petroli s'enfila al voltant dels 150 dòlars, que veiem preus durant unes setmanes, mesos, per sobre els 2 euros, sí que és probable. Sí.
A Espanya, tradicionalment, professor, ja es paga un sobrepreu pels carburants. Segurament la manca de competència al sector fa que hi hagi tarifes molt més altes que la resta d'Europa.
Sí, això és així, i un petit des de que es va liberalitzar el mercat. La falta de competència és un element que s'està arrastant entre 6-10 en alguns moments i llocs fins a 15 cèntims, que podrien ser més baixos els preus si realment ja és competència. Clar, si ens fixem en els preus finals, és veritat que ara estem apropant molt a prop dels 2 euros, i en canvi hi ha molts països d'Europa que ja estan al 2,5, però això és pels impostos, no pel preu que fixen les companyies. Si mirem els preus abans d'impostos, el que realment fixen les companyies, ahir és on podem veure que la competència a Espanya és escassa i on podem veure que, efectivament, si introduéssim més competència, deixéssim entrar competidors, sobretot low cost, competidors que estan lligats a hipermercats, que poguessin competir ja no sols en polígons industrials o molt allunyats dels grans nuclis de població de consum, doncs podríem abaixar i aconseguir una baixada de marges i de preus que, home, significativa, una baixada de 10 cèntims no estaria gens malament.
Escolti'm, això, l'altre dia parlava jo amb el president de Benzineres de Catalunya, que parlava que això hauria de ser també un ben essencial, no? Perquè, de fet, hi ha molta gent que necessita la benzina per treballar. No dic la gent per anar a treballar en el sentit de agafo el cotxe i vinc a la ràdio a treballar. No, parlo de repartidors, de tractors, de camioners i un llarg etcètera, no? Aquí els governs haurien de fer alguna cosa per ajustar això.
Sí, clar. Sí. Hem de tenir en compte que això és un input que afecta gairebé a totes les indústries, no? Perquè al final qualsevol producte que es produeix s'ha de transportar i, per tant, al final hi ha un camioner, hi ha un transportista que agafarà aquest producte i el portarà a algun lloc, no? I, per tant, un sobrepreu del preu de la benzina que va afectant a la competitivitat de totes les indústries, com el preu de la llum, no? Al final afecta a tots, no? Com solucionar aquest element? Com intervenir? Jo crec que la millor solució, com deia abans, és la introducció de la competència. És aconseguir que les companyies fixin preus el més a prop possible del cost i tinguin uns marges de beneficis normals, no extraordinaris, no per sobre dels beneficis de mercat, i això seria el més eficient. Aconseguir això és una cosa que no es pot aconseguir en el curt termini d'avui per demà, perquè encara que aconsegueixin liberalitzar i aconseguir que altres companyies volguessin entrar en el mercat, això portaria un temps. Per tant, a dies d'ara, o sigui, amb la crisi que tenim ara amb Ucrània i els preus desbocats del petroli, això no seria una solució que ens ajudaria a baixar els preus, perquè això trigarà. Què es pot fer a curt termini? Bueno, hi ha diferents solucions. Hi ha gent que està proposant baixar els impostos, que com
deia,
més de la meitat, o l'IVA, no? Sí. Una part important. Però, clar, aquí tenim el problema, per l'experiència també que hem tingut en el mercat elèctric, que les companyies aprofiten aquesta baixada dels impostos per no traslladar tota aquesta baixada al preu final. Per tant, si al final baixem l'IVA del 21 al 10%, és molt probable que d'aquests 15, 20 cèntims, 30 que baixin els impostos, no baixin 30 cèntims al preu final, sinó que una part significativa d'aquesta baixada d'impostos se l'acaben quedant les companyies i vagin a parar al compte resultat de les empreses.
L'altre dia escoltava el senyor Rabadán, que és de la Confederació d'Empresaris d'Estació de Serveis, que deia que entre els seus associats les vendes estan entre un 15 i un 20% per sota del que seria habitual, i pensen que temen que aquestes pujades de preu causi una caiguda del consum de la benzina, eh?
Sí, i això pot posar en risc a molts petits gestors d'estacions de servei que són comissionistes, és a dir, que cobren una petita comissió per cada llitre venut i que, per tant, independentment del preu, ells obtenen sempre el mateix benefici, 2-3 cèntims, depèn del contracte. Clar, si el preu puja molt, la gent deixa de consumir tanta benzina, ells venen menys, amb exactament el mateix marge, els hi cauen molt els ingressos, i aquesta gent sí que pot tenir molts problemes en el cas de que aquesta pujada de preu sigui sostinguda en el temps.
Professor, li anava a dir, tocarem fusta, però jo crec que el que hauríem de fer és parlar amb el senyor Putin, si és que algú pot parlar, i que la cosa s'arreglés el més aviat possible, perquè efectivament hi ha molts efectes col·laterals amb tot això que està passant a Ucraïna. Li agraeixo moltíssim, ha estat un plaer conèixer el senyor Jordi Perdiguero, professor expert en carburants del Departament d'Economia Aplicada de la UAB, i espero que parlem un dia i diguem que la cosa torna a la normalitat. Sembla que això va per llarg. Gràcies.
Moltes gràcies per la invitació.
Una abraçada, professor. Que vagi molt bé. Bueno, doncs nosaltres estem a punt d'arribar a la una. Moment de les notícies a la cadena COPE. Després tornem a migdia amb més temes.